Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
Sento cridar, no puc dormir. El silenci comença a estar trist. Les hores passen donant tombs al llit. Per sota la porta passa la llum, plena de nervis i preocupacions. Ell no descansa buscant les raons d'aquella carta que ens van fer arribar, avisant-nos que s'havia acabat, que d'on vivíem ens feien fora. Sempre m'amoïna el mateix somriure, disfressat per no preocupar, i els seus nens a la vida mai els hi farà un mal. La pluja amaga llàgrimes vessades que s'enfonsen com pedres al mar, llançades amb força amb una sola mà. No paren, és caminar amb molta por però en direcció de la vida, i em sap tan greu. Mereixeu. No els hi falta esperança per allà dins del cor.
Dimecres 26 de gener de 2022, programa 14 de la quarta temporada, i amb aquest durem 98 programes. A la vora del 100. Per la gent que té honor, ha de saber que durant aquest mes plantarem cebes, enciams, escaroles i bledes. Sembrarem en grana, julivert, pèsols, faves i espinacs. I recol·lectarem cols, bròquils, bledes, àpids, pastanagues, espinacs i porros. També hem de plantar els rosers a finals d'aquest mes, o sigui, aquesta setmana. S'han d'esporgar els fruiters i s'han de plantar els fruiters de pinyol. I també s'han de tallar els xupons i les branques seques de l'avellaner. I és que sempre, sempre hem de destriar el gra de la palla. I els xupons? Els xupons lluny, ben lluny, via fora. Avui ens acompanyen a la taula, per una banda, l'Anna Román.
Hola, bona tarda.
A la peixera, com sempre, ja tenim en Seroli, en Sergi Olivan.
Hola, bona tarda a tots.
Avui tenim la companyia de la Maria Serra, de la Biblioteca de Montblanc.
Bona tarda.
I a la meva dreta, que segons ell és l'esquerra, tenim en Sebastià, que avui s'estrenarà en una secció.
Hola, bona tarda a tothom.
Una secció que es dirà El Calaix, i de la qual no tenim encara entradeta, però ben aviat ne farem una d'entradeta.
Literària i cultural a la Conca.
En la batalla monumental de TV3 teniu temps fins avui, gairebé al punt de les 12, per votar per les muralles de Montblanc. Sisplau, no us en descuideu, no sia que quedem malament. Divendres 28 de gener a les 7 del vespre, a la sala del museu, l'Escarrig Literari celebrarà una reunió per tal de donar un nou impuls a l'entitat i reorganitzar-nos per fer front a totes les activitats que tenim previstes fer durant aquest 2022. Ens complauria molt comptar amb l'aportació d'idees i la participació de la nostra audiència. Repeteixo, aquest divendres a les 7 del vespre, al museu, us hi esperem. Seguidament, divendres també, 28 de gener, a les 10 del vespre, al Teatre Principal de Valls, la nit de Càlia, on es lliurarà el Premi de Càlia de Poesia de les Desenals 2021-1 a Antoni Nomen. Aquest es va erigir guanyador en el recull poètic, si això ha de durar. Aquest guardó està dotat en 4.000 euros i publicació del treball a càrrec de Cossetània Edicions. L'entrada té un preu de 10 euros i si hi aneu podreu gaudir de poesia, música, dansa, cant, tradició i videomapping.
una cosa molt recomanable, i les desenals de Reus, amb, ai, de Reus, perdó, de Valls, amb tots els llums, i ple de, d'activitats també culturals. I aquest diumenge, 30 de gener, a les 12 del migdia, el museu presentarà el llibre En Poblet, el cap i el cor, del pare Bernat Moragues i el seu temps, 1911-1963. Serà conduït per Francesc Vilà, psicoanalista, i l'Espluguí Joan Beculla, historiador i autor del llibre. Des d'aquí a les Carris també us convidem a anar-hi amb aquesta presentació d'aquest llibre. Jo la setmana passada ja també vaig estar en una presentació. Aquest cas era d'un relat antifranquista i va estar molt bé. És a les 12 del migdia, ja no fa tant de fred.
Veritat.
Després ens podem asseure a la plaça Major de Montblanc a fer una cerveseta, unes olivetes i unes patates i està fantàstic. I fins aquí l'actualitat literària d'aquest dimecres.
Està bé.
L'efemèride de la setmana.
L'efemèride de la setmana. He triat dues efemèrides. Perquè sí, perquè m'ha donat la gana.
Què va passar tal dia com avui?
Què va passar tal dia com avui? Pues tal dia com avui, de l'any 1917, la Mancomunitat de Catalunya, en aquell moment estava presidida per Enric Prat de la Riba, però posteriorment ho fou per Josep Puig i Cadafalch, treballava en la instal·lació de la xarxa telefònica entre Montblanc i els altres pobles de la Conca, uns treballs dirigits per l'enginyer Marín. I mira, avui tenim telèfon a tots.
Era el progrés.
Era el, bueno, sí, mira, 1917, Déu-n'hi-do.
Sí.
Fa uns quants dies. I com sabem, el mes de gener és conegut per la Setmana dels Barbuts. I vet aquí que a Montblanc, l'any 1920, en una data com la d'avui, un grup de dependents de barber formaren una cooperativa, aquí, a Montblanc, establiment amb preus mòdics per als clients. I és que des de l'agost anterior, que els dependents de barber reclamaven als seus amos un augment del 100% del seu salari. Cosa que fa pensar que devien cobrar ben poc.
Una misèria, una misèria, el 100%.
Un augment del 100%.
És un bon reclam.
El Llongueres de l'època era en Fidel Porta, per si us interessa. Bueno, no crec que us pugui tallar el cabell, però per si us interessa, era ell. Aquesta efemèride d'avui, les dues efemèrides d'avui, la font és la Conca de Barberà en els temps de la Mancomunitat de Catalunya, 1911-1923, d'en Josep Maria Vallès i Martí. I, bueno, fins aquí l'efemèride. Anem a passar a la secció.
L'entrevista.
L'entrevista? Ah, pensava que em faries el vitrienigma.
No, el farem després.
El farem després? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, no ho havíem parlat, això, eh?
No,
m'has agafat per a dijoc.
No, perquè encara no el tenia trobat. L'Antoni avui no pot participar.
No?
No,
vale.
No el podem trucar avui.
Bueno, bueno, doncs anem a parlar amb la nostra convidada d'avui, la nostra convidada que està tot el dia rodejada de llibres.
Sí.
Sí. Què tal va la Biblioteca de Montblanc?
Bé, des de que vam començar, diguéssim, la temporada al setembre, no? Que és quan s'acaba l'estiu i
sí,
comencen els col·legis i tot, sembla que la cosa ja va normalitzant-se, perquè hem passat gairebé 2 anys molt d'usos, perquè...
Sí.
Clar, entre que no es podia venir primer, després que des del passadís havíem de passar els llibres, després amb aforament limitat, no es podien fer activitats.
Clar.
I ara tornar a remuntar tal com era la biblioteca, jo crec que costarà, però si anem acostant, si anem acostant.
Ara hi ha mesures? O
no.
O sigui, hi ha un percentatge de gent que
no
pot entrar?
A partir de... Em sembla que és d'avui mateix,
sí,
com els cinemes i els teatres i
sí,
tot, fins ara era el 70% de l'aforament, ara ja em penso que és el 100%.
D'acord.
Però d'aquí
bueno,
que arribem al 100% de l'aforament... però bé, ara les tardes, la sala infantil... ja es torna a omplir,
sí,
ja tornem a tenir jovent a estudiar, també a les tardes, al dematí ja també comencem a rodar gent, a mirar els diaris i estàs una miqueta allà, Bueno, i les activitats pues, les anem fent i espero a veure si aquest any ja les podem ja obrir del tot i fer tot el que tenim pendent fer.
Bueno, doncs pues molt bé. L'horari entenc que és el que anava l'horari fins ara, és no hi ha cap
reducció. De dimarts a divendres de 10 a 1 i totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 8.
Vale. O sigui, està obert els dies de diari?
Sí, i... sí.
És que crec que és la biblioteca de l'Espluga que els dilluns al matí no és obert.
La biblioteca
obre, no?
Sí, bueno, el dilluns al matí nosaltres tampoc. És que les biblioteques el dilluns al matí gairebé, a no ser que sigui una biblioteca molt gran, estan totes
sí?
tancades.
Vale.
Perquè es necessita un dia a vegades per fer reunions, per fer algun curs, coses així, i normalment es feien els dilluns al matí.
Molt bé, molt bé. Bueno, pues, hi ha una exposició?
Hi ha una exposició que s'hau de donar molta manya perquè també s'acaba aquesta setmana. Han passat forces alumnes de les muralles a veure l'exposició. És una exposició xula, però és una miqueta reduïda. És, hagués sigut... A veure, els dibuixos del Palau Ferrer t'entren per la vista, però... I a més, aporten alegria, aporten color. És,
sí.
És, però, clar, és una mica limitada l'exposició. Però, tot i amb això, vam fer un acte el dia 13 de gener, que va estar molt bé, va venir el Francesc Marco i amb això vam poder estrenar o fer una preestrena d'un documental que està fent ell per TV3 de sobre el Matías Palau Ferrer i va ser però interessantíssim perquè amb unes pautes molt ben marcades vam aprendre tota la vida del Matías Palau Ferrer amb pèls i senyals, però sense que fos allò gens pesat de dir, oh, i ara surt aquest... Perfecte. Ens va agradar moltíssim a tots els que hi vam assistir.
I aquest reportatge que va fer ell es pot veure en allà quan anem o només no, va ser aquell dia?
No, només va ser aquell dia.
D'acord.
Només va ser aquell dia perquè encara l'està acabant de perfilar. I ell va voler copsar les impressions que tindria la gent al veure aquest documental. I entenc. De veritat que van ser molt bones. Sí,
pues bé,
va estar molt bé.
Pues nosaltres estem molt contents per això.
Emetran per TV3, no?
Sí, això és el que ens va dir. Quan no ho sé, però que es farà per TV3, sí.
I així tenim temps fins aquest divendres per anar a veure aquesta
exposició. Per anar a veure aquesta exposició.
Que deu estar a l'entrar, no?
Aquella... Sí, està al vestíbul, i després, el mes de febrer, serà a la Biblioteca de l'Espluga.
D'acord.
Vale?
Sí,
que si no heu tingut temps de venir a Montblanc, després... Sí, roda per totes les biblioteques de... Primer per totes les de Tarragona i després marxa amb altres biblioteques, sí.
Entenc que només són pintures, no hi ha escultures, no hi ha...
No, només hi ha... Són uns roll-ups
sí.
I hi ha una mica d'història d'ell, de totes les coses que, artístiques que ell feia, però més que res dedicat a la pintura, vale?
Molt bé, estupendo.
Sí.
I una de les activitats que suposo que ha reemprès la biblioteca és el Club de Lectura.
El Club de Lectura. El Club de Lectura ja fa... L'any passat ja vam començar a fer-lo, el Club de Lectura. El que passa que teníem previst que vingués algun escriptor que ja teníem emparaulat per ajudar a fer més a més el
sí?
Club de Lectura i ara no, ara sí, ha sigut allò de organitzo, desorganitzo, però bueno, comencem una miqueta fortets ara aquest any perquè el dijous de la setmana que ve vindrà l'Eduard Contijoc a fer tertúlia sobre el seu llibre del quiosc de Sant Francesc, que és el que s'estem llegint ara els membres del Club de Lectura. És dijous a les 7 de la tarda, però l'acte està obert a tothom. O sigui que no és només pels del Club de Lectura. L'acte està obert a tota la gent que hagi llegit o no el llibre i estigui interessada en conèixer a fons un llibre, a veure... que jo crec que els fets que narra, tant si ets de Montblanc com si no, són interessants. Però, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do tot el...
Bueno, tanca una trilogia, perquè
sí,
és el tercer.
Sí,
però si jo... no l'has llegit els altres,
sí,
potser,
sí, sí,
potser també el pots arribar a llegir
tant,
sense haver
tant,
llegit els altres dos.
I tant, que el pots arribar a llegir. A més, és una època dura, no?
Sí.
Però a mi m'entusiasma la manera que es parla de la política, de l'Ajuntament, de la família Contijoc i del mossèn Pau Canal i totes aquestes. Sí. Molt, 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 molt.
I en aquest club de lectura quantes persones esteu?
Ara som unes 23 persones.
23?
El que passa que és un...
I què us plantegeu? Llegir un llibre al mes?
Un llibre al mes?
Mes,
sí, un llibre al mes. I és flexible, vull dir, no és una cosa de dir, ai, i si no me l'agrada i no me'l llegeixo? No passa res, vens i dones la teva
clar,
opinió.
Clar, justament això, perquè jo he arribat fins a la pàgina 10 no he pogut més.
Per això és el club de lectura. El que passa que tenim el club de lectura des del 2006.
Déu-n'hi-do.
Des del 2006, que encara estàvem a la biblioteca de Llavalls a la carretera. A l'antiga biblioteca
de la Caixa,
però bueno, ja era municipal llavors,
sí, sí.
Però el 2006 i la primera que va venir a padrinar el club de lectura va ser la Margarida Aritzeta.
Uh-huh.
Vull dir que el primer club de lectura el van fer amb un llibre de la Margarida Aritzeta i no han parat, excepte aquest any de pandèmia.
Sí. Uh-huh.
Però hem anat fent, vull dir que n'hem llegit, imagineu-se,
sí,
un munt de llibres, i hi ha gent que ve des del primer dia. Sí que s'incorpora gent nova,
però
que des del primer dia que hi ha gent que són molt fidels al club de lectura.
El llibre que llegiu és tots el mateix o cadascú?
No, tots el mateix, tots el mateix.
És que es tracta que després un cop al mes quedin per fer la tertúlia i comentar aquell llibre que han llegit, oi?
Sí.
De dir, pues mira, aquest personatge m'ha agradat molt, com narra, per exemple, la mossèn Caral.
Sí.
Farem una mica d'espoiler, mossèn Caral, la seva visió de la política en un mossèn et fa somriure molt i fins i tot el tracte col·loquial que li fan al llenguatge és una cosa que jo deixo anar.
Sí. No,
és molt interessant.
Però el maco dels clubs de lectura és que... Mireu, hi ha vegades que ve algú i em diu, ai, és que jo no he pogut, jo l'he deixat, jo no sé què. I es queda la tertúlia i fem la tertúlia. Què passa? Mira, saps què? El torno a prendre que me'l vull acabar
sí,
de llegir.
Claro, entenc.
Quan veus els punts de vista dels altres i el suc que se'n pot treure, cadascú treu el seu del llibre. Llavors la gent diu, doncs el tornem a agafar, que ara m'han agafat ganes d'agafar-lo. Això es va passar una vegada, que normalment no en llegim, vam llegir poesia. Ara érem a la biblioteca
ja
de Llavalls.
Ja devíem desconnectar, com deia el Pau.
És veritat,
vam
llegir poesia. I bueno, i va venir l'autor. Mira, aquell llibre, després tots el van voler agafar perquè no
claro,
sabíem a què havíem llegit, i aquell...
Entenc.
Persona s'ho va explicar tan bé que van marxar tots altra vegada per tornar a llegir
una segona
llibre. Vull dir que és important fer aquestes postes en comú perquè treus molt més del que et penses que podies fer tu amb el llibre aquell. Ens ho passem bé.
I tant.
Serra, qui l'escull el llibre?
Normalment l'escullo jo.
L'esculls tu?
Sí, perquè, a veure...
Hi ha democràcia aquí?
No
surt el llibre.
No,
jo
t'explico. Costa molt trobar lots de llibres.
Ah, perquè, o sigui, el llibre realment us el deix la biblioteca?
Clar,
a les persones
clar,
de lectura? No se'l compra?
No, el llibre
entenc.
El deix la biblioteca. Llavors, clar, hi ha llibres, per exemple, aquest de l'Eduard Contijoc, l'ha comprat la biblioteca, i aquest llibre ara, com que estan entrats dintre del programa de les biblioteques,
seran
i alguna
tirats?
Biblioteca diu, a mi m'interessa aquest, o també parlem entre nosaltres, quin t'ha funcionat aquest, a mi aquest, a mi aquest, i es anem passant aquests lots. Això pels autors també és important.
Claro,
entens? O sigui, que amb ells també els interessa que els hi fessis promoció del seu llibre als clubs de lectura, perquè són molta gent que es llegeixen aquest llibre. Llavors, clar, com que costa tant, jo puc demanar, evidentment, l'opinió de dir, a veure, què s'interessa més, això, allò, però al final ens hem de cenyir a lo que el mercat ens ofereix, per tant, perquè, clar, trobar un mínim de 20 llibres és complicat.
Sí.
I llavors sí. Has de tenir una mica de programació feta, de dir, doncs aquest mes, sí. Això, i a la que s'altera, clar, si els llibres no són de la teva biblioteca, segur que hi ha algú que també els espera, llavors es desprograma tot si tu et retardes, vull dir que hem d'anar, amb això sí que hem de ser bastant rigorosos a l'hora d'entregar els llibres,
Sembla que no sigui res, però tot té la seva feina,
tant,
no?
I tant, té una programació feina. De tot l'any, sí. A més, en fem més d'un de club de lectura.
Clar.
Que ara parlàvem de veure si... Perquè a mi em fèiem un que a mi m'agradava molt, que era un club de lectura infantil.
Uh-huh.
I els nens, bueno, els nens treuen el que no hi ha de cada llibre, però, bueno, una imaginació... Aprenies un munt dels
nens,
nens, de veritat, eh?
Veuen coses que nosaltres no
sí,
veiem, no?
Sí, sí. I tinc un munt de coses per poder fer club de lectura amb els infants, però clar, ara no puc començar encara a fer un club de lectura amb nens, perquè s'ajunten bombolles
sí,
i totes aquestes.
Sí.
Però bueno, a veure si l'últim trimestre d'aquest any podem començar amb això. Després també fem un club de lectura amb els nois i noies de Prodisca.
Molt bé.
Superinteressant, que també ens traiem molt l'entrellat, discutim sobre el tema, perfecte. I ja també ja fa temps que fem un club de lectura amb els nois i noies de Prodisca.
Molt bé.
Doncs sí. Molt bé, extraordinari.
Bueno.
Jo sé que hi havia una línia que era biblioteques amb D.O.
Sí.
I moltes vegades anava combinat amb l'òpera. I...
No. Mira, no. Lo de biblioteques amb D.O.,
sí?
Que també ja fa un munt d'anys que es fa,
sí.
Que a nosaltres ens toca el mes d'abril.
Sí.
Llavors, quan va començar a fer això de biblioteques amb D.O., cada any era una temàtica.
Uh-huh.
Vale? Llavors, un any eren les eines del camp, un altre any era les dones als cellers, i un any va ser el vi i la música. Vale? I va coincidir que feia 5 anys la biblioteca, em diria jo que era, sí, jo diria que era el 2015, em sembla que va ser això, sí, el 2015. I vam fer venir, no me n'recordaré de com es deia, que i vam lligar la música amb el vi i vam treure tota la sala, vam posar copes i això... I ens va lligar la música que sentíem amb el vi que degustàvem.
Sí.
Perfecte, va ser un acte, però no sempre és òpera i vi.
I això ho he anat a veure però a la Biblioteca de Tarragona.
Vale.
I
vale.
Bueno, hi havia un noi de Müller, perquè allà sí. Bueno, pues, el vi és de la zona de Tarragona.
Sí.
I va
sí.
Venir aquest noi i això, cada vi sí. Explicava... quin gust tenia, sí. a què venia el regust, tot, i ho anaven lligant amb
l'òpera. La música...
I, bueno, va ser...
Sí, aquí super... també vam quedar tots...
Va ser sí. Una cosa... Excel·lent, sí. Me va agradar moltíssim.
Sí.
I aquí a Montblanc vaig vindre una vegada, i aquesta vegada era de mots encreuats.
Ah, sí,
que va venir un
clar.
Noi que feia els mots encreuats,
sí,
que
sí,
també em va agradar molt.
Cada vegada, o sigui, el de biblioteques amb D.O. ens proposen, el servei de biblioteques ens ofereix unes activitats.
Mm.
Cada biblioteca en té una. Tu pots escollir l'activitat que t'ofereixen, d'aquelles en pots escollir una.
Mm.
Que l'escolleixes per ordre que et sembla a tu que t'agradaran més. Però si la primera no pot ser, doncs fas la segona o la tercera. Val? I una d'aquestes va ser aquesta dels mots encreuats.
Sí, sí, sí. Sí. I ens van fer jugar amb un joc online, que ja no me'n recordo com es deia. També el fan a l'institut, això del joc online.
Així no sé quin és aquest joc, però...
Sí,
això del paraulògic.
Sí, bueno, no era el paraulògic.
Era un mecanisme semblant.
Però sí, havies de descobrir una paraula que hi havia amagada darrere d'un enigma que et donaven.
D'acord. No, i també cada any, al mes d'abril, procurem llegir un llibre que tingui alguna relació amb el vi i després fem la degustació de, d'algun vi.
Això serà l'abril, l'enguany
també? Això serà l'abril. L'únic que aquest any s'han de donar molta manya, perquè, clar, penseu que cau Setmana Santa el mes d'abril.
Sí.
Un pic passa Setmana Santa, és la setmana medieval, i hi ha tururut, i aquest any
estareu... I tu, que ets la reina. Tenim la reina aquí.
O sigui, que entre l'1 i el 14 ho hem d'aclarir tot, allò de Biblioteques en Déu. I tenim la presentació d'un llibre que llegirem, al club, que és Terra de Vins, que vindrà l'autor a presentar-lo també.
Molt bé. També a l'abril?
A l'abril, el dia 1.
Ah,
ja ho tenim programat pel dia 1.
Molt bé.
Sí, s'ha de passar bé.
Sí,
després ja es complica.
Bueno, el que passa que sempre passa això aquí a Montblanc, la setmana medieval, qui no té un a la família ni té dos. I llavors ja les activitats de la biblioteca s'han de fer molt entre setmana, que no hi hagi cap activitat de la setmana medieval, perquè si no sembla que es trepitgem els uns als altres.
I no es tracta d'això.
Tant va el primer, claro. No?
Mira, aquí tenim el Sant Jordi 2016, la reina 2022. Fixa't, i som quatre gats.
Sí, perquè això, Maria La Serra, ens ho hauries d'explicar, perquè això va passar aquest diumenge, no? Que van escollir...
Sí, això va passar aquest diumenge, sí.
Van escollir el príncep, la princesa...
El Sant Jordi.
El Sant Jordi,
és el príncep.
Ai, sí. Ai, perdoneu, eh? Perdoneu.
Sí, sí, no ens disfressem.
No, és veritat.
Sí, sí. Bueno, sí. I mira,
el PAC 12 ho vau fer, a porta tancada, va anar bé?
Sí, sí, sí. Bueno, quan t'ho proposen quedes molt parat, no? Però després et vas il·lusionant, perquè jo ja feia dies que ho sabia, no? I, bueno, mira, ara ja hi estic posada, doncs endavant.
A vosaltres també us van escollir? Van
escollir no. Només escollen a Sant Jordi i a la princesa.
D'acord, val.
A més, ja va a propostes.
Molt bé, molt bé. I qui és el rei?
El rei és el
Font.
Joan Alfons Font, sí.
El que regeix l'electrodomèstics?
No,
el seu germà.
Ah,
sí.
El seu germà.
Havia estat secretari, no?
Sí,
a l'Ajuntament.
Sí.
Joan Anton, no sé. Bueno.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé, bueno, doncs ja et veurem vestida de gala i ens beneiràs amb el teu... quan ens trobem pel carrer.
I els llibres que presenteu a la biblioteca, és la gent que us demanen presentar els llibres o com va? Perquè no sabia que es presentaven llibres i ara ho estic aprenent, ho estic sabent. Com va això?
Sí, normalment són els mateixos autors que diuen que podrem fer la presentació. Evidentment, la porta és superoberta, perquè això és el que toca una biblioteca, no? Vull dir, fer la presentació del llibre. Mai a la vida hem posat cap trava a ningú, ni a l'hora, ni al dia, ni res. O sigui que endavant amb totes les presentacions possibles.
Jo en tinc una a les portes.
Sí, ja.
I per això també t'ho preguntava.
És que ja t'ho he contestat.
Sí, m'ho has contestat.
El que passa que la presentació d'un llibre o és una cosa molt, molt, molt mediàtica, un personatge molt mediàtic, però si no has de fer molta difusió i has d'engrescar molt a la gent, perquè si no costa que la gent surti de casa. ¿Vale? Però, per exemple, el Pep Civit, que és d'aquí Montblanc, cada vegada que ha vingut a la biblioteca a fer la presentació d'un llibre, no hi hem capigut.
Sí.
Perquè quan és un personatge de Montblanc, doncs la gent també té interès i la gent l'acompanya, no? I baixava la gent de Blancafort, que ell havia sigut molt de temps mestre. Vull dir que el que passa que alguna vegada, o ple hivern, o pluja, o el que sigui, dius, home, no hem sigut gaires, però si posem tots les ganes, en ple.
Sí, sí. Pues molt bé.
Maria La Serra, ho deixem aquí?
Sí,
i
tant.
Vols afegir alguna coseta?
No, que esteu, teniu tots la porta oberta de la biblioteca, que podem tenir qualsevol llibre que us interessi i que endavant amb la cultura.
Endavant.
D'acord.
Molt
bé, vinga, va, passem ja al Vidrienigma. Fem ràpid, que ara haurem d'apretar una miqueta les seccions. Així que...
El Vidrienigma.
Vinga, va, primer resoldrem el Vidrienigma de la setmana passada.
Sí.
Que deia que era coratjós a ralentir, de 6 lletres. Mm-hmm. Algú d'aquí el va trobar? Llep, doncs vinga, va, a veure, el podeu dir, a veure si...
Valent.
Valent, clar que sí, no?
No?
Sí. Sí, sí. Diu aquell o aquella que afronten les situacions i amb més o menys sort, i per un altre costat, el ralentí, que es dona per separar la paraula inicial i veure que expressa una forma de desplaçar-se, no?, amb calma, no?, el, com el, quan el cotxe va ralentir.
Sí.
Aquesta era la resposta. I passem ja al d'aquesta setmana.
Som-hi.
Què diu així?
A veure.
És un...
Ens l'apuntem.
Sí, està com podríem ser, està com mulladet.
Està mullat?
Sí.
És un vitrienigma mullat?
Sí. Diu, tria ser d'algues i coralls.
Tria què?
Tria ser d'algues i coralls.
Tria ser d'algues...
I coralls.
I coralls.
Cinc lletres.
I coralls. Carai. Cinc lletres.
Cap més pista?
No.
Sergi, podem saber aquest valent qui l'ha encertada? Han doncs participat...
Tenim aquí classes, que es nota que és hivern, eh? S'ha refredat una miqueta la cosa.
S'ha refredat la cosa.
Carai. La cosa ha baixat a 6 participants, però
sí?
6 coneguts del Vidrienigma.
Bueno,
a
veure.
No fallen mai.
Molt bé, molt bé. Qui ha estat el primer en respondre? Ho podem saber?
Crec que l'endevinaries tu i tot.
Sí, l'Anna Maria Amorós.
I tant, i tant.
Sí, sí. Molt bé, brava per ella. Molt bé, me n'alegro.
Sí, no falla ni un tampoc, eh?
No. És la nostra reina del Vidrienigma. I seguim amb la següent secció?
Doncs sí, vinga.
Quina vols fer ara?
Doncs ara farem...
Paraules.
Paraules.
Vinga, doncs som-hi. El programa de la setmana passada el vaig acabar dient-vos. Ser positiva del Covid m'ha suposat 2 dies d'estar cardada, fumuda, fotuda, i a dia d'avui 6 dies de fer el ronso. Bé, menys per preparar la secció, que ho he fet amb molts ànims. D'aquestes paraules en parlarem la setmana vinent i en traurem l'entrellat. Ep, en tenim una altra. Doncs bé, lo promès s'ha de complir. Per tant, parlarem de què significa estar fotuda, fumuda, cardada, o en masculí, no? Fumut, fotut, cardat. Aquestes paraules us he de dir que són correctes en català. Si de les tres versions començarem parlant de cardat, estar cardat. Perquè no sé vosaltres si l'heu fet servir, jo no l'he fet servir massa, però sí l'he escoltat, sobretot quan era jove, amb la colla, els nois els encantava dir estic cardat, no? Ha cardat això, bueno, era una paraula que feien servir molt.
A mi em sona de la banda de Girona,
sí,
no,
Girona
no, no
el
més
molt.
Típic, de,
sí,
sí. No és una paraula que utilitzaria.
Si algú que ens escolta que veu els Virgo Hero, segurament aquesta paraula l'escoltarà...
Bueno, jo l'he sentit, però de manera molt vulgar, eh? O sigui, que crec que té
concepció.
Uns quants sentits. Sí.
Sí. A veure, si... Normalment fem servir fumut, fotut, cardat per dir que estàs malalt o molt cansat o que una cosa està espatllada, no? Sigui la salut o sigui una eina, un estri. Si ho busquem al diccionari, diu cardat, resultat obtingut amb el treball de la carda, escarda la llana o el cotó, o també en sentit sexual, no? L'acte sexual.
Aquest és el que deia el Sebas.
Aquest.
Sí.
Aquest
sí. Llavors, doncs parlarem de cardar i a veure això dels orígens. He trobat una piulada d'un tal Roy que diu aquest verb tècnicament significa un procés que es fa amb llana o amb el cotó. El cotó pot ser o estar cardat, que és un tipus de pentinat. Com sabeu, però, aquest verb també s'utilitza per a referir-se a l'acte sexual i seria més o menys equivalent al castellà joder, no? Sona malament igual. És una mica groller, no? Però és correcte, és correcte. El que és molt curiós és la utilització que se'n fa en determinades comarques de Catalunya, com Osona, la Garrotxa, el Bages...
Allà és una expressió, simplement.
Sí. En aquests llocs s'utilitza com a substitut del verb fer, donant relativament més èmfasi a una frase. O sigui, sembla que en comptes de dir fer, si dius cardar...
Sí, ens hem cardat una ampolla de...
Sí, li dones més èmfasi, no?
De vi.
Sí. Molta gent d'aquestes contrades utilitza cardar moltíssim en el dia a dia i de forma completament normal. No obstant, en el sentit sexual, possiblement no s'utilitza tant. Per exemple, diuen cardar fred, fa fred, no? Sí. Què cardes aquí? Què hi fas aquí? S'ha cardat mal, per dir que s'ha fet mal. O no cardis. Què m'estàs dient, no? No? Sí. No cardis.
Nosaltres diríem no fotis.
No fotis, sí.
Sí, 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 sí. Que per això cardar i fotre també, no? Estic fotut, sí. Estic cardat, vull dir, són uns sentits molt, molt semblants.
El sinònim.
Llavors diu... Sí, he trobat un altre comentari que li contesta amb aquest tal Roy, que ens ha explicat on es feia servir el cardat, i diu, sí, sí, ho diuen a Girona. Diu, la Garrotxa tècnicament està a la província de Girona. I diu, però crec que ho diuen més a les comarques d'interior o així, però després no. Un altre ho rebat i diu, no. L'expressió cardar... Si bé es diu molt per la Catalunya central, Osona, Berguedà, etc., és original de la província de Girona. No és que alguns llocs de Girona es digui, sinó que on s'usa amb més freqüències en aquesta província, tant en pobles interiors com de la costa. Al igual que existeix l'expressió «qui no carda Olot no carda enlloc». Sense dubte, l'expressió més característica de la província de Girona és cardà, de la qual, per cert, n'estem molt orgullosos, o sigui que ja ho sabem.
Sembla carnaval, això ja.
Sí, bueno, després, dintre de les tres paraules, hem parlat de cardat, el verb fotre també té molts significats. El verb fotre, he trobat 60 maneres que tenim o significats que li podem donar al verb fotre segons el context. No se'ls diré tots...
Déu-n'hi-do, dic...
Sí, 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 no us els diré tots, però els que fem servir, no? Més, per exemple, està fotut, és estar malalt o delicat, el va fotre al carrer, va despatxar el treballador, no fot res, no treballa, tant se li en fot, tant li dona tot, tant se li en dona, no em fotràs pas, no m'enganyaràs, li va fotre els diners, li va robar, s'ho fot a l'esquena, és indiferent a tot. Fot 6 hores cada dia, treballa 6 hores cada dia. Es fot a casa i no en surt, es fica a casa, no? Tant se li fot naps com cols, tant li fa una cosa com una altra. Es fot un porró de vi al dia o es fot 3 plats d'arròs, substituint el verb beure o menjar. Fotre el camp, anar-se'n, fotre fàstic, fer fàstic... Es fot de tothom, burlar-se, no fotis. És com dir, què dius ara? No fem bromes, no? O, només dient no fotis, ja ho diem tot. I li va fotre un bolet, li va pagar. Vull dir, és un verb, no?, que té moltes excepcions. Bueno, en quant a això ja ho hem entès, no? Quan diem estic fumut, estic cardat o estic fotut, és que ens trobem molt malament i estem molt cansats. També vaig dir que vaig fer el ronso aquells dies perquè bueno, no tenia res més que fer. Fer el ronso, també es pot dir fer la ronça o ronsejar.
De Roncesvalles.
No, de ronsejar, de ronso o ronça.
Vale, vale.
O sigui, nosaltres, jo aquí sempre dic fer el ronso, però es veu que és correcte dir fer la ronça o ronsejar. Això ho diem per expressar que algú va diferint o demorant l'execució d'alguna cosa que fa de mala gana. Per exemple, quan una tasca no el motiva, fa el ronso, fa la ronça, ronseja fins a l'últim moment. Bueno,
procrastinar. Procrastinar o alguna cosa així.
Això.
Que t'ho deixes per l'últim moment perquè no t'agrada fer-ho.
Sí, sí. Bueno, suposo que ho heu entès, no? Fer el ronso és que ho prorrogues tot el que pots perquè no et ve gens de gust de fer-ho. Llavors jo vaig parlar de paraules nadalenques i quan es va acabar el programa un company del pàgina 107 em va dir
que potser tenim en línia ja. I és a la línia?
Sí que el tenim en línia,
i tant,
sí.
Qui soc, i tant,
ara et descric. Jo no volia dir qui era, però bueno, per la veu suposo que...
Ara suposo que mesuraràs més les paraules. Que
no, tot el que puc... M'ha dit que fos lliure, ho seré. Bé, en fi, doncs em va dir, va dir, per antena, he trobat a faltar Halloween. Dic, home, és que estic parlant de paraules nadalenques. No, quan vulguin dir, no estic d'acord amb això. I després, què més em va dir? Lo de torró i torró. Sí. Bé, jo ho vaig remarcar molt, no perquè ho pronunciéssim torró, simplement per dir que s'escrivia amb O, perquè hi ha gent que ho escriu amb U, torró. Evidentment no diem torró, bueno, algú de Lleida o de per aquí potser sí que diu torró, torrons. Nosaltres diem torró, no? Però que s'escriu amb O, és el que volia aclarir. I li vaig dir, és que això i això, i em va dir, no em facis cas, que sóc un poc a solta. S'ho va dir ell.
Diu... I t'hi vas agafar.
M'ho vas manar, me vas dir, ja tens una altra paraula per la setmana vinent, perquè sempre estic demanant paraules per treballar-les.
Però aquesta la podríem seguir deixant per la setmana vinent. Perquè,
doncs mira, ho deixem...
Perquè el podem deixar en espera.
Sí. Ho tinc preparat, eh?
Sí.
Eduard, conti jo, ho tinc preparat.
Em tranquil·litzo saber-ho.
Fem la biblioteca i deixem aquesta paraula,
sí,
perquè ell la vagi rumiant, la vagi interioritzant.
Sí, i així anem comprovant lo de poca solta, a veure què. Vinga, Eduard, et dono pas.
Gràcies,
aquí
Maria.
Acabem.
Bueno, primer te'l dono jo el pas, Eduard.
Vinga.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Oh, quina il·lusió em fa sentir jo cada vegada. Bueno, jo primer volia fer quatre, abans de començar la secció, i primer molt ràpid, però quatre matisos sobre el que s'ha anat comentant al llarg del programa. Primer, ja tinc la resposta del Vitri Enigma, per no poder ser menys. Bé, segon, dels significats de la paraula fotre, te n'has deixat un, i jo crec que és el més bàsic i el primigeni, i és que fotre, originalment, tenia el mateix significat que se li donava a cardar, el sentit sexual. I a partir d'aquí és un verb...
Amb la paraula clau al darrere sí que ho havia sentit. Fotre sol també funciona?
Fotre és com cardar o com el castellà joder. És exactament el mateix.
Quan veien dos que s'anaven cap a l'era, deurien dir, mira, van a fotre aquest.
Exacte.
Però no ho corres de l'era, no.
O
sigui,
ja dit, anaven dos.
Perfecte. Tercer punt, felicitar a la Serra pel bon gust que tenen a la biblioteca de Montblanc en escollir els llibres que donen peu a les tertúlies. Enhorabona. Claro. Molt ben escollits els llibres, sincerament. Crec que a la propera sessió hi aniré perquè m'ho ha fet molt interessant. I per últim, abans de començar la secció, a les efemèrides has comentat que l'any 1917 es començava a tirar la línia telefònica.
Sí.
Tinc davant meu el primer llistic telefònic de Montblanc d'aquella època, que constava de la friolera de 24 línies telefòniques.
Ostres.
24, Sí. La central d'alerta telefònica estava, si no m'erro, a Cal Sant Feliu, sí, a la plaça de Sant Miquel, i hi havia allà les operadores que posaven les 24 línies. La primera línia, no diríeu, el número 1, no diríeu qui el tenia.
Digues, l'Ajuntament.
L'Ajuntament, doncs no, l'Ajuntament tenia el número 6, la fàbrica de Cal Contijoc.
La fàbrica.
Cal Contijoc tenia el número 19, perquè el Contijoc era un potentat, tenia dues línies telefòniques, la número 1 per la fàbrica i la número 19 per casa seva, però també de pel mig hi havia el número 6 d'Ajuntament, hi havia els Sogranyes, que eren els avantpassats de la Marta Pedra, hi havia l'Artesana, hi havia el Poment, hi havia els Amorós, hi havia el propi Sant Feliu, el Banco de Roma, fins a 24 línies tenia Montblanc l'any 1917, quan es va inaugurar la línia telefònica que la Mancomunitat de Catalunya va fer Montblanc.
Bueno, jo deia que el 1917... es va treballar en la instal·lació des de Montblanc cap als pobles de la Conca.
Exacte. De fet, va arribar a Montblanc el 1916. És així.
Sí.
I el 1917 van anar, per exemple, sembla que venia a través de Santa Coloma de Queralt, no m'equivoco, la línia telefònica. Sí. Bé, dita la petita nota, passem, si us sembla, a la secció de Biblioteca Cal Contijoc. Sergi, no cal que em tornis a posar la cortineta perquè anem justos a temps.
Ja
avui parlarem... Vinga, va, endavant, i recuperaré el temps, va.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Finalment, faltava afegir. Vinga, doncs avui parlarem de llibres i de pel·lícules. Concretament, de llibres que s'han convertit en pel·lícules. D'acord? Que el cine s'aprofiti de la literatura ja fa més d'un segle que es fa. De fet, segurament la primera pel·lícula que està basada en llibres és del 1902, del Georges Méliès, el pioner del cinema, que va fer El viatge a la Lluna, que segurament heu vist tots, amb aquell coet que es posa a la Lluna i se li inserta dins l'ull. D'acord? Que estava basada en novel·les de Jules Verne i de H.G. Wells, era el de La guerra dels mons. O sigui, les primeres pel·lícules ja estaven basades en llibres. I des de llavors s'han fet tota mena d'adaptacions, no només directes de novel·les, també s'han fet, per exemple, adaptacions a partir de contes. La famosa pel·lícula Desayuno con diamantes està feta a partir d'un conte de Truman Capote que es deia Esmorzar a Tiffany. La pel·lícula 2001, el clàssic de ciència-ficció, no està basada en un llibre, té una història molt curiosa. Està basada en un conte que es deia El Sentinela, d'Arthur Clarke. A partir d'aquí van fer la pel·lícula, i després de la pel·lícula Arthur Clarke va decidir fer la novel·la. La veritat és que va fer la novel·la perquè la pel·lícula no l'entenia ningú, i la novel·la, sí, és veritat, era aquell final, era una cosa tan esotèrica, van dir, no, és que deixem la interpretació lliure, que va, no s'entén. I llavors van fer el llibre perquè la gent entengués què caram volia dir la pel·lícula. En altres ocasions, realment la pel·lícula s'ha mantingut molt fidel a la novel·la, com podria ser el cas de La gran Gatsby, Matar a un senyor, El padrino, amb altres com, per exemple, El nombre de la rosa, o El nom de la rosa en català, d'Humberto Eco, era molt fidel, però al final canviava completament. Crec que aquestes alçades de la pel·lícula ja poden fer spoilers. Amb la novel·la no mataven l'inquisidor i anaven de rossites al nen i la nena, sinó que la nena la cremaven i el nen havia de marxar, perquè l'inquisidor se sortia amb la seva. Però, esclar, això no feia massa de Hollywood. Però, tot i així, la resta de la novel·la era bastant similar a com va fer la pel·lícula. En altres vegades s'ha canviat completament l'estil, el registre. Per exemple, hi ha un clàssic de ciència-ficció, de fantasia, que es diu Guerra Mundial Z, que està basada en una novel·la de Max Brooks. Aquesta novel·la estava escrita com si fos un seguit d'articles periodístics explicant capítols que han passat durant la guerra, com si fos un recull d'articles de diari. I la pel·lícula la van convertir en una història tradicional de plantejament, nous i desenllaç. Però bueno, altres adaptacions que estan proliferant molt últimament són el dels còmics, i veiem per tot arreu Supermans, Spidermans, Ironmans, Vengadores, Hulks, Quatre Fantàsticos, tot el que vulguem. Ningú es preocupa massa de si són fidels o no a la novel·la original, tant fa. En altres ocasions s'ha agafat dels personatges i s'han anat més enllà de les novel·les i s'ha expremut el personatge. És el cas de Sherlock Holmes, que l'hem vist en 1000 adaptacions, o de James Bond. De James Bond només han fet 12 novel·les i a dia d'avui es segueixen fent pel·lícules amb els que poden no tenir res a veure amb les novel·les. Senzillament han agafat el personatge i l'han convertit en el que se'n sol dir una franquícia, que és una paraula molt bonica per dir que és una vaca lletera de la qual li treuen diners dia a dia, o una gallina dels ous d'or, que no paren d'exprema. Dit això, també és veritat que hi ha autors que són més cinematogràfics que altres. Si tu preguntes a qualsevol escriptor, et dirà que no, que ell no escriu perquè es facin la novel·la. Però si després els hi diuen per la pel·lícula, si després els hi diuen de fer la pel·lícula, no n'hi ha cap que digui que no. Hi ha molts inclús que escriuen com si fos un guió, amb escenes, amb fosos en negres, canvis d'escenaris. I hem parlat d'alguns històrics com Jules Verne, com H.G. Wells, d'internacionals. Ens poden venir al cap autors com John Grisham, que sempre fa novel·les de pel·lícules d'advocats. És una pel·lícula d'advocats americana que té molt d'èxit i és de John Grisham. És d'espies i la pel·lícula és basada en una novel·la de Tom Clancy. Si és l'història de Ken Follett, o si no, ja és de Tolkien, o del Joc de Trons de George Martin, o de Harry Potter de J.K. Rowling. Però ja són autors d'aquells amb què saps que escriuen qualsevol cosa i d'allà en faran pel·lícula. A Espanya hi ha alguns autors que també són molt, molt cinematografiables, com és el cas de Libes, que 10 de les seves novel·les s'han convertit en pel·lícula. I aquí a Catalunya tenim el Cercas, que el tenim molt a prop, a més, perquè Les lleis de la frontera, que a més avui em comentava la Judit, que ha tingut moltes nominacions pel Goya d'aquest any, però també he tingut altres dues novel·les. No, he tingut també pel Goya, però abans d'això també em comentaves tu pel Gaudí, certament. Però hi ha altres novel·les com Soldados de Salamina o l'autor d'ell també han estat passades al cine, inclús ja ha sortit en alguna pel·lícula. I aquí a casa nostra hi ha clàssics com els de Mercè Rodoreda, amb La plaça del Diamant, i no li posa la cara de la Sílvia Munt a la Colometa, o Manuel de Pedrolo, del Mecanoscrit del Segon Origen, que segur que tots tenim una frase al cap que no reproduïm, però que és la que tots esperàvem sentir quan vam veure la pel·lícula del Mecanoscrit del Segon Origen. Així doncs, havent repassat la història una mica de la relació entre literatura i cinema, avui, per comptes de debat, plantejo enquesta amb dues preguntes amb els membres de Pàgina 107, que són la primera: quina és la pel·lícula basada en llibre que us ha agradat més que el llibre?
La pel·lícula basada en un llibre que m'ha agradat més que el llibre.
Sí, perquè el típic és dir, m'agrada més el llibre era més bo, i llavors tots els intel·lectuals diríem que m'agrada més el llibre que la pel·lícula. Però, donem la volta. En quin cas t'ha agradat més la pel·lícula que el llibre?
Puc respondre jo?
Per suposat.
Ho esperava. Jo el de les 50 sombres. No et pots imaginar per què.
Bueno, falta d'imaginació visual?
No, que em va anar molt bé la imaginació visual, per això m'ha agradat més la pel·li.
Oh, la pel·li no calia imaginació? Havies de mirar només?
Clar, sí. És que és un gran argument i m'ha agradat més la pel·li.
Amb el llibre no tenies prou imaginació per el que van veure amb la pel·lícula?
Sí,
és incomparable. Deixem-ho així, val. Les sombres de Grey, vols dir? Les 50?
Sí.
Totes 50? Totes?
Totes.
Ah, val, no l'he vist.
Està tardant, Maria.
Estic tardant.
Mai millor dit.
No, he dit tardant. Ah, tardant.
Ui, això s'està degenerant. És que també...
Estàvem en una biblioteca. A veure, seguim. Qui més vol participar? Sebas, no?
No, perquè jo normalment soc més de pel·lícules.
De llibre.
No, pel·lícules.
Ah, pel·lícules.
Pel·lícules i sèries.
I no n'hi ha cap que hagis llegit el llibre?
No em sona ara
mateix. I per què? Si veus la pel·lícula?
Ja sé com acaba, no?
Exacte.
Jo a mi no me'n surt cap, però sí que puc dir que hi ha una pel·lícula que m'agrada gairebé tant com el llibre, que és una pel·lícula que van fer el 1984, basada en el llibre de George Orwell, 1984. Mm-hmm. I sí, es deixen moltes coses, però em presenta un món que, ostres, l'associo bastant al que em donava la meva imaginació, no? I com que vaig trobar una cosa tan semblant al que jo m'imaginava quan llegia, doncs, ostres, aquella pel·lícula em va agradar moltíssim. I el llibre ja, per descomptat.
Conti Joc, i tu quina? Perquè tu no et mulles mai, saps?
És la meva manera de fer, però ja que m'ho preguntes, i perdona, Sergi, inevitablement s'han de retallar coses, una novel·la no és impossible que hi càpiga tot el llibre, però altra m'agrada. Uh-huh. I responent a Judit, a mi una pel·lícula que em va agradar més la pel·lícula que el llibre va ser la de Lolita, però la primera versió, la de Stanley Kubrick, no fa massa en van fer una altra.
Sí, és que el llibre no m'ho he llegit, però la pel·lícula és molt bona, sí.
La pel·lícula és molt bona, molt. La segona no l'he vista, la vaig haver de deixar, no em va acabar de convèncer, però la primera estava molt bé. I el personatge del James Mason, com els diversos personatges que feia el Peter Sellers, de veritat és que era una pel·lícula boníssima. Dit això, passem a la segona i darrera pregunta, perquè se'ns està menjant el temps. I
sí,
és,
estem ja a les últimes.
De quin llibre us agradaria veure'n l'adaptació a pel·lícula?
Ostres, ara m'he quedat.
Home, del quiosc de Sant Francesc. El quiosc.
Sí, però Montblanc ha canviat massa, no es podria ambientar.
Ja ho estarem a l'època, això és rai.
Home,
és medieval, Montblanc, home.
Sí.
Mira les leies de la frontera.
Sí. Bueno, perquè Montblanc s'assembla més a Girona, ara.
I amb el Cardano, o sigui, a Girona fan anar...
Anna, deixa-ho així.
Deixem-ho així.
Sí, no abundem. Algú més?
Jo crec que ara no... Bueno, sí,
és que és
un
best-seller, no cal.
Pell de serp de Llorenç Capdevila, que va ser la que...
també està bé, eh?
La pel·lícula me l'imagino, també.
Sí.
La veritat és que sí.
I l'has de veure tota, i en un moment...
Mare meva, i tant. T'ho compro ja, eh?
Sí. Doncs mira, va, diré aquesta.
Vinga.
Molt bé, família. Doncs ja el tindríem, no?
Sí.
Doncs fins aquí, Eduard, moltes gràcies, com sempre. A veure quan ens tornem a veure per aquí.
Setmana que ve segur que estaré per aquí. Compteu-hi.
Molt bé.
Bueno, i no sé si tenim temps per fer una...
Sí, home, sí, podem apurar aquí uns minutets.
Doncs vinga, fem el calaix del
el
Sebastià.
Calaix.
El calaix.
A veure, què
bueno, jo li hem volgut dir el calaix perquè no sé si us dona la sensació quan obriu un calaix de vegades que fa molt de temps que no obriu i us podeu trobar alguna cosa, allò que us surt i us recorda.
Avui m'ha passat.
Us aquella enyorança, no? Ostres, això. Doncs per això li he volgut dir aquesta sessió al calaix. I avui obrim per primera vegada el calaix i parlarem una mica sobre el relat històric a partir d'un exemple, d'un llibre que us recomano, que es titula La nena que volia dibuixar. I és de la Roser Capdevila, que segurament la coneixereu per la sèrie de Les tres bessones. En aquest llibre, la Roser explica una mica amb aquest estil de dibuixar il·lustracions i a partir com si fos un còmic la seva vida, la seva infància, i és molt, molt il·lustratiu i és com si estiguéssim veient un còmic.
Sí, veig.
És un llibre que el pot llegir un nen com el pot llegir una persona gran. I amb aquest llibre el que us vull presentar i us vull preguntar una mica és la importància que té el fet de que nosaltres expressem el nostre record, la nostra infància, perquè també som part de la història, no? Al final, cadascú té la seva història i també a cada relat conforma el conjunt de la història. I llavors jo us preguntaria a vosaltres, escriviríeu sobre la vostra infància? Donaríeu a conèixer la vostra infància com era?
Sí, a mi és que és una etapa de la vida que em va encantar. Tinc molt bon record, jo.
Per exemple, l'escriptora, en aquest cas la Roser, ens parla d'aquell període de postguerra i veus una mica el que és la crítica social, veus la posició de l'Església, l'escola, la vestimenta, el rol de la dona dins d'aquesta societat que va instaurar el franquisme. Llavors és com una manera d'aprendre. Jo per això recomano aquest llibre tant per nens com per adults. Ja veieu, a mi me'l van regalar, jo ja tinc 26 anys, però vaig gaudir. No és un llibre, quan el veus de primeres dius, ostres, és per nens. Però un cop tan dins...
Ui, saps que m'ha recordat quan anàvem a catequesi? Així fins i tot, i que després hi hagués un full en blanc per poder dibuixar tu i poder escriure.
Igual, sí.
M'ha recordat en això, em sap greu,
eh? Ja no ho vaig tenir.
A més, l'estil és com el de les tres bessones, l'estil de dibuix que té ella.
Sí, però a mi m'ha recordat els llibres de catequesi, de quan anàvem allà per fer la comunió.
Sí.
Oh, queden només 2 minuts, Sebas.
Sí.
Ho deixem. Però podem fer la setmana que ve podem recuperar aquest llibre, la nena que volia dibuixar, i si ens vols presentar algun altre.
I tant.
Vols treure'n algun altre del calaix? Doncs avui ens n'hem d'anar perquè hi ha ple municipal i ens ha fet molt de goig ser amb vosaltres un dimecres més.
I la setmana vinent.
Que vagi molt bé, gent de les carrers. Adéu. Adéu.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.